12 i 14 minuts. Josep Perelló és professor agregat del Departament de Física Fonamental de la Universitat de Barcelona. És també escriptor, divulgador científic i coordinador de l'àrea de ciència d'Arts Santa Mònica a Barcelona. El passat dimecres, en Josep Perelló va pronunciar al Caixa Fòrum de Palma una conferència titulada Matèria comestible sòlida, líquida o gasosa.
Ah, que curiós, com els macarrons, que també tenen un poc
de... Vostè està obsessionada aquest matí amb els macarrons.
Sí.
Matèria comestible sòlida, líquida o gasosa. Una conferència organitzada, com hem dit també en començar el programa, per l'IFISC, que és l'Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes Complexos. I en Josep Perelló és a Barcelona, però el tenim avui al telèfon per compartir una estona amb ell al Balears fa Ciència. Bon dia, Josep.
Bon dia.
Què tal, Josep?
Bé, molt bé. Vosaltres?
Fantàstic, fantàstic.
Estic molt bé.
Estic
aquí,
acompanyat d'Amador, tot ho sap,
sí.
I està un poc obsessionada amb un plat de macarrons. Jo li he explicat que no xerrarem necessàriament de macarrons, o sí. El que volem xerrar és de la relació entre ciència i cuina. Que ja sé jo que aquesta, si te pregunto, Josep, quina és la relació entre ciència i cuina, ja sé que només aquesta pregunta donaria per, no sé, per una tesi doctoral.
Home, jo penso que d'entrada la cuina és el nostre primer laboratori, és el nostre laboratori d'experimentació de la transformació de la matèria. I si d'alguna cosa s'ocupa la ciència, és precisament de l'estudi de la matèria, sigui viva, orgànica o inerta. I a partir d'aquí, doncs, ja pots començar a fer tesis doctorals.
En certa manera, entrar a una cuina, efectivament, és com sometre's a una tesi doctoral, Josep?
Sí, sí, sí. No, hi ha els que... I bueno, ja tothom ho sap, això, eh? I la gràcia que té, des del punt de vista de la ciència, aproximar-se al món de la gastronomia és precisament aquesta proximitat, perquè la cuina és una cosa tremendament quotidiana, o que almenys tothom té una opinió, Tothom té la seva recepta, tothom té la... m'agrada més això que una altra cosa, tothom vol opinar i tothom vol participar-hi d'una manera o altra, I al cap i a la fi, aproximar-se a la cuina, doncs... també ajuda a reflexionar sobre la ciència i sobre la pràctica científica i més en concret sobre la matèria.
La cuina se serveix de la ciència o és la ciència? O és al revés? O és la ciència que inexorablement a poc va traspassant tots els camps del saber i ha anat entrant a totes les cuines?
D'això també em pots fer una tesi doctoral, com tu deies, perquè des del segle XVII que hi ha científics que s'han ocupat d'intentar perfeccionar certes tècniques culinàries utilitzant conceptes de la termodinàmica, la olla a pressió, per exemple, és d'aquella època, tot i que de fet no s'ha passat a la món de la cuina fins al segle XX, però en aquell moment ja es va proposar com una tècnica per tal de salvar, diguéssim, la societat de les mancances nutritives, i de les mancances de que no podien menjar el que tenien que menjar, i doncs van proposar l'olla a pressió per tal de fer caldos i mantenir les qualitats dels ossos, del moll de l'os, i poder-lo, que la gent bevent una mica de caldo, doncs almenys pogués anar passant, i això era en l'Anglaterra depressiva i depriment del segle XVII.
Tu parles de l'olla a pressió, però després han tingut altres invents, no?, que han anat ocupant tots els laboratoris que són les cuines, com el microones,
per exemple,
o més recentment un altre aparell, no?, un que es diu Romer de bany termostàtic.
Sí, que de fet són uns elements que, a veure, per exemple, si parles del microones, l'invent va ser una cosa força accidental, Així com, per exemple, en el cas de l'olla a pressió es va presentar a l'Acadèmia de Ciències com un mecanisme per poder fer o mantenir l'ebullició més enllà de la pressió atmosfèrica, i llavors així poder mantenir una ebullició sense que s'evapori l'aigua, mantenir una ebullició més enllà dels 100 graus. El que va passar, en canvi, en el cas del microones va ser una altra cosa que va ser molt més accidental, Fins i tot allò que sempre parlen, no? Per exemple, de la NASA, o parlen de la indústria o de la recerca en l'àmbit militar. Doncs en aquest cas va donar lloc a un invent que és el microones, que va sorgir de simplement d'investigar sobre com un dispersar o com desorientar els avions en la Segona Guerra Mundial.
O sigui, com interferir, diguem, les freqüències dels...
Sí, la idea era d'intentar despistar els radars dels, dels bombarders alemanys des d'Anglaterra. Llavors, que no poguessin arribar a la illa amb facilitat, com a mínim. No? Llavors, l'inventor... Sí, digue'm.
No, dic, vostè, anava a dir a Madó Toto, sap que vostè no n'emplea de,
no,
de microones. No,
no, perquè me fa com a pa. Que, no sé, no sé. Senyor Perelló, jo li volia demanar, a veure-me, tinc una consulta, què és el Romer de bany termostàtic?
Això que he dit jo abans, eh? El, aquest aparell...
És per comprar-ne un.
Que és el bany Maria, és el bany Maria.
Ah, el bany Maria.
És el bany Maria amb una resistència elèctrica i amb un cronòmetre i amb un control de temperatura.
I se termomig?
Ui, això ja és una cosa més difícil, això ja és una mena de robotet, no?
Sí, això és per
fer pa. Poses tot allà dins i t'ho fa sol tot,
sí,
no?
Sí, i pa...
Però el bany termostàtic és el que empleen ara les cuines de... que estan de moda.
Mm. Per, sí, sí, sí. Per,
que fan una cocció... Se posa tot envasat, sí, al buit, i es posa de dins de l'aigua, i es diuen que té un altre gust.
La idea, per exemple, la manera de coure, estàndard, no, la que tots tenim al cap, que jo, per exemple, avui em disfrutaré, és, per exemple, la brasa, no?
Sí.
O el foc. I aquí el que hi ha, bàsicament, és un tipus de cocció que el que acaba fent és sempre transformar la matèria comestible, o sigui el peix, si delega la carn, o sigui la verdura, o sigui el que sigui.
I és la més primitiva, també, els neandertals.
Exactament.
Jo me'n recordo.
Bé, deixis, ara se'n va als neandertals.
Sí, perquè ja començaven la cuina amb el foc. I diuen que l'espècie humana va començar a evolucionar gràcies a menjar carn cuinada.
Madó Toto, si anem tan enrere, no tindrem temps de fer tota l'entrevista.
Això és bé.
Sí, però veus, mira, amb això no... Ja, la primera cuina va ser bullint, O sigui, la primera cuina va començar amb el ganivet. Quan el moment en què vam poder tallar una vaca, per entendre'ns, i posar-la dins de l'olla, és el moment en què quasi vam esdevenir carnívors tots nosaltres. Perquè va ser més fàcil de poder manipular la carn. I tota aquella idea de que sempre la posem a la rostida, que sempre ens venen a les pel·lícules, no és veritat. La primera versió de tot plegat era bàsicament... d'anar-la estovant la carn, perquè era immenjable per ella mateixa en el moment que era crua.
Per maceració.
Exactament, però el bullint, el xup-xup.
Quan ens mengem un plat a taula, sigui un rostit o sigui un plat de macarrons, com deia Madó Toto sap, en realitat no som massa conscients, Josep, de que en la seva preparació ha estat imprescindible la materialització d'unes quantes lleis físiques i químiques, entre d'altres.
Sí, sí, sí. Però no en som del tot conscients, perquè és com una mena de saber, no?, com de l'àvia, de tota la vida, no? I si alguna cosa ha fet la nova cuina és precisament posar control en tot aquest coneixement, no?, i regular-lo com si fos un coneixement científic, que al cap i a la fi ho és. I l'experimentalitat que al llarg dels anys ens porta a fer un bon, no sé, un bon fricandó, o una bona sobrassada, doncs poder-la regular i saber a quina temperatura has de, per exemple, posar l'ou perquè et surti precisament un ou passat per aigua i no sigui un ou dur, i quin temps li has de destinar, doncs això és el que la nova cuina ha volgut regular i ha posat a dins del roner aquest que mencionàveu, o la pròpia carn, quan posava el buit o un pit de pollastre a dins d'aquest utensili.
Cada producte culinari, Josep, té un temps de cocció científicament demostrat?
Sí, perquè el que hi ha, bàsicament, és en la cocció, bàsicament, hi ha una transició, que en diem de fase, els científics. O sigui, l'estat de la matèria, d'alguna manera, la matèria comestible que estem preparant, es transforma. I es transforma a partir d'una certa temperatura. Si creuem aquell llindar, hem aconseguit que certes proteïnes, per exemple, es despleguin o es transformin en sòlides, o es transformin en líquides, o simplement doncs, ja adquireixin una altra... hi hagi una reacció química que les combini i tingui una altra història tot plegat, que és el que passa, per exemple, amb la carn a la brasa, que és l'efecte Maillard.
I després també depèn de l'ordre dels productes, és a dir, no és el mateix. Sí. Agafar un bistec per rebossar primer en bou i llavors en farina, que primer en farina i després en bou. El resultat és diferent.
Important. És molt important.
Josep, fer evident la constatació i la influència de la ciència en l'elaboració d'una recepta, que aquest és el tema del qual ens va xerrar, repeteixo la conferència que vas fer aquí a Palma, al Caixa Fòrum, el passat dimecres, en aquest cicle de conferències que organitza l'IFISC, i que, per cert, voldria dir que no s'ha acabat aquest segle de conferències. Al llarg de dos dimecres més, la gent que li interessi la relació i vulgui saber més coses sobre tot això que estem xerrant, doncs, té encara dos dimecres més per assistir en aquest segle de conferències que es fa cada dimecres a les 7:30 al Caixa Fòrum de Palma. Deia que fer evident aquesta influència de la ciència enriqueix el plat. O en realitat, no sé, també podria mirar-ho al revés, no? Podríem pensar que li fa perdre el seu encant, no? Li fa perdre aquella màgia, no? O aquest toque secret d'inspiració que tenen els cuiners.
A veure, sí, no. Per una banda, la cuina el que requereix, i això en certa mesura és molt anticientífic, és que requereix una immediatesa, perquè si no vigiles se't pot cremar. El que sigui comen, no?
Però si I... se't crema, aquí també estem aplicant una llei física,
eh? Sí, sí. Vull dir que sí, a partir d'una temperatura allò ja és sucarrim, no hi ha aquell cruixent, no? No pot passar que simplement ja et passi o la torrada mateix,
Voldria... És a dir, que la inspiració, el talent, en aquest sentit és més elàstic, no? Però la ciència no. Vull dir, quan arriba a ser...
La idea és que no et dona temps a pensar, a vegades. Aquest és el gran problema, la cuina, no? I, en canvi, la ciència és molt més analítica, I després hi ha una altra cosa amb ciència que ens obsessionem sempre, és la capacitat de reproduir, de tornar a repetir exactament els macarrons que vaig fer avui mateix.
Sí, a la paella, perquè he fet 1000 paelles a la meva vida i cap ha quedat exactament igual.
Pues això mateix.
Els albercocs, de la coca d'albercoc, que baixen en la temperatura i queden tots en lloc de dalt a baix, i dius, ara... giraré la boca.
En realitat, tot. Sí. Podríem fer 40.000 exemples i el gazpacho i l'alioli. Per cert, l'alioli...
És que t'ha sortit diferent.
Sí. L'alioli, quan fem alioli, és ciència o és... O és art, millor dit.
O també és un art, perquè, a veure, el problema de la ciència a la cuina és que hi ha multitud de variables a controlar. La més evident és la temperatura, L'altra que podríeu arribar a pensar, que seria, per exemple, l'allioli, és la pressió, o simplement la força mecànica del batre. No?
I una pregunta, està científicament demostrat aquesta creença popular que una dona embarassada o que té cicle menstrual no pot fer allioli perquè se li talla l'allioli?
Però vostè això pensa que això té cap relació amb el tema del que estem parlant?
Clar, perquè l'allioli és una reacció química i s'ha de batre en el seu moment, en el seu punt, en la seva temperatura, i diu la creença popular que una dona embarassada no pot fer allioli.
Sí? Bueno, no ho sé. Jo el que sé és que hi ha unes proporcions que han de ser-hi sempre. Entre l'oli i si estem pensant en la maionesa, doncs, i amb l'ou, i etcètera. Llavors, doncs, hi ha molta llegenda amb tot això, de dir, no, és que ho has de batre d'aquesta manera, o l'ordre és molt important. És un tema de proporcions.
O no has de respirar.
Exactament. Sí. Només de proporcions.
Parlant dels tres estats de la matèria, dels sòlids, els líquids i els gasos, que en realitat era el títol de la teva conferència de l'altre dia, Josep. A quin estat de la matèria pertany l'elaboració culinària? A un de sol o a tots alhora?
A tots alhora. Si pensàvem ara parlant de l'allioli o de la maionesa, que en el fons és
ara m'hi has fet pensar, justament, seria un exemple perfecte, no?
És molt evident, sí. Perquè si penseu en l'allioli, ja hi ha una combinació d'alguna cosa que és sòlida, no?, i d'alguna cosa que és líquida, i que si les barreges acaba quedant una mena d'entramat que a vegades si et passes, no?, fins i tot acaba sent com una cosa tan massissa que quasi l'has de tallar amb ganivet. I tan massissa vol dir tan sòlida. Llavors el que passa és el que se'n diu una emulsió, hi ha un seguit de reaccions allà dins, amb les proteïnes i certes estructures de les molècules que hi ha en l'oli i en l'all, i llavors pues, això acaba quedant com una mena de cosa altament viscosa. I queda tan viscosa, a vegades acaba semblant com una mena de sòlid tou, que és com una mena de cosa que si li tires al cap a algú quasi pot fer mal.
Llavors estaríem parlant d'una arma,
de
doble fil, exacte. Deixa'm donar el telèfon del Balears Fa Ciència, el 971-13-99-00, no perquè ens digueu com feu l'alioli, o sí, no ho sé, aquest programa podeu telefonar pel que vulgueu. sinó per potser demanar-li alguna qüestió en el nostre expert, en Josep Perelló, que és professor de biologia, física, de física fonamental de la Universitat de Barcelona. 971-13-99-00, per si teniu alguna consulta. Cuinem col·loides? Què són col·loides?
Col·loides.
De fet, en el fons, el que estem fent a la cuina, o sigui, en contra del que fa la física potser més clàssica, la que parlava abans de la termodinàmica del 18, i que és el gran exemple és la màquina de vapor, de l'aigua, que si fem bullir es transforma en vapor, i després si la fem baixar la temperatura acaba fins i tot solidificant. Tota aquesta és la idea clàssica del físic, clàssic. Però què ens hem trobat ara mateix? Pues que en la cuina la matèria no és tan senzilla. No només hi ha una molècula, sinó que hi ha una infinitud de molècules, i a més, cadascuna d'aquestes molècules poden tenir un tamany molt diferent. Poden ser algunes de molt llargues, com les proteïnes, i d'altres tan petites com l'aigua. O sigui, estem parlant d'unes que tenen el tamany del nanòmetre, que es diu, i l'altra de les micres. O sigui, hi ha una proporció entre elles de tamany 1000 vegades superior gran, de gran. Aleshores, la llet, per exemple, és un col·loide. Perquè hi ha molta aigua, però també hi ha proteïnes, i hi ha altres elements. Llavors, qualsevol reacció que puguis intentar fer sobre aquests materials no es pot regir d'una manera tan senzilla com la que ens podem imaginar quan transformem les fases, transformem i fem una transició de fase de líquid a sòlid i gas quan parlem només de l'aigua. Poden passar coses tan estranyes de que si augmentem la temperatura, un sòlid transforma en líquid, que és el que típicament pensem en l'aigua, no? Passem del cub, del cubito de gel al líquid, i si encara augmentem més, l'acabem evaporant. Però, en canvi, a la cuina pot passar coses tan sorprenents que vens d'un sòlid, passes a un líquid i finalment torna a ser sòlid, que podria ser el suc arrimat que parlava abans. O sigui, hi ha coses que no són tan intuïtivament senzilles com el físic, com el que el físic pensava. Llavors, aquí, precisament, és una nova àrea del que s'anomena la física de la matèria condensada, que el que fa és estudiar les propietats dels col·loides, que són altament sofisticades.
O sigui que, efectivament, al final cuinem col·loides.
Exactament.
I els cuiners, estava pensant jo mentre t'escoltava, que els cuiners el que fan és aprofitar-se, o sigui, innovar gràcies a la ciència.
Sí i no, perquè també ens hem trobat, mira, un exemple molt evident és, per exemple, ara la Fundació Alícia, que és la fundació que es diu Alimentació i Ciència, que de fet el que fa és la ciència assessora als nous cuiners, fent tipo Celler de Can Roca, tipo Ferran Adrià, tipo la Ruscalleda, tipo Can Joan, molts cuiners d'aquests de primera línia.
Sí, i aleshores, crec que tindrem una persona d'aquesta fundació, de la Fundació Alícia, sí. A la tercera conferència, no?
Exacte, el Pere Castells, que és, de fet, un dels inductors de la famosa esferificació del Ferran Adrià. Aquesta va ser. Va ser, ja li heu de preguntar sobre això.
Això serà...
Que en mesura és tota una aventura, va ser.
Això serà dintre de 15 dies. El proper dimecres, no l'altre.
No l'altre, exactament. I llavors, una mica, ara no sé què et comentava, d'això.
Sí, m'anaves a posar un exemple.
Sí, el que ens trobem és que, per exemple, la Fundació Alícia està en col·laboració amb la Universitat de Harvard, i amb els físics d'allà. I el que acabes descobrint és que quan es parla de col·loides, que en el fons és un terme científic, els cuiners hi tenen molt a dir, i saben més coses, en molts aspectes, que els propis científics. O sigui, la idea de que la ciència està assessorant amb el seu saber i amb la seva saviesa el cuiner, en la cuina això no és tan evident. Potser ho tenen d'una manera més intuïtiva, menys quantificada, però que en qualsevol cas saben efectes de la xocolata que els propis científics desconeixen absolutament. I fenòmens que poden succeir amb aquest tipus de col·loides...
Per cert, anomenes la xocolata, que és complicadíssima d'elaborar. I necessita tota una sèrie de processos que ja no sé si són físics, químics o científics, però és molt complicat.
Sí, perquè, per exemple, té 6 fases diferents sòlides. O sigui, no és allò pensar que té una estructura cristal·lina única, sinó que es pot configurar de 6 maneres diferents, amb un ventall de 15 graus de diferència. O sigui, que has de poder encertar la fase cristal·lina correcta, per tal de tenir aquella xocolata cruixent, que et peta, i que a més té aquella duresa, no aquella flaccidesa de xocolatina de fàbrica, O sigui, és tot un art arribar a aquella fase cristal·lina, i això els cuiners ho fan posant el dit, Nosaltres, els científics, ignorants de nosaltres, posem el termòmetre,
Se podria dir que els cuiners cuinen col·loides.
Això, sí.
Ai, molt bas, imagina vostè en Carlos Arguiñano dient: "Hola, família, hoy vamos a cocinar unos coloides rigo, rigo." Seria bé, no?
Pues no sé si l'he sentit dir ja, No seria gens...
Podria ser.
No seria gens estrany. Pues miri, xocolata no, però l'altre dia, en aquesta conferència que va organitzar l'IFISC, el passat dimecres, ens varen convidar a una copa de cava sòlid. Sap el que és, vostè?
Això és molt fàcil.
Sap el que és el cava sòlid?
Sí, agafes una copa de cava, la pones en el congelador, li pones un palito, el treus i és un bolo de cava.
No, no exactament. Una copa, un cava sòlid és el xantana, que ens ho explicarà ara en Josep.
Sí, no, seguint la cuina hi ha hagut una certa conjunt d'innovacions que bàsicament ha estat a través dels gels i de lo que s'anomenen els espessants, I aleshores, la xantana és un bacteri, bàsicament, que és una goma que sorgeix d'un bacteri, que no té gust a res. Llavors, el que fan una empresa de cava ha decidit, en col·laboració amb un científic, amb un cuiner, que és en Joan Roca, i òbviament amb la ciència i la Fundació Lícia hi ha tingut molt a dir, doncs ha volgut posar aquest bacteri, aquesta mena de goma, a dins del cava, quan està fent tot el seu procés típic que dura més d'un any. Aleshores, el que ha fet és anar reaccionant allà dins i anar creixent, aquesta goma, que és insípida, que no té gust a res, però que en el fons el que fa és que transformar el cava ultralíquid que tenim i que podem prendre cada dia en una cosa que té una densitat molt més alta, que és una ampolla d'un litro, pot transformar-se en el fons en una cosa que és una ampolleta d'aquelles individuals.
Com i podríem així... dir que és cava concentrat, potser.
Ah, exacte. D'alguna manera pots pensar-ho així, però òbviament l'ús és un altre. O sigui, ja no pots veure-te'l, pròpiament. Però que te'l pots veure...
Puja el cap igual, però...
Sí, però té un gust molt més... té molt més cos, perquè en el fons... està tot allò que hi havia en un líquid d'un litro, per dir-ho així, de manera molt simple, amb una concentració 5 vegades superior, densa, en nivell de gust. Aleshores, això és molt més viscós, també, i, òbviament, ja t'ho pots prendre amb cullera, i ho pots combinar, doncs, i això ho podeu comprar en botigues gastronòmiques, i ho podeu combinar de manera tan senzilla com tenir al cava aquest sòlid molt fred, no congelat, com deia. Com dèieu
el doctor Sarp. O posar-li, per exemple, fresons, com vareu fer l'altre dia en aquesta convidada, tots els assistents a la conferència.
En comptes de posar-hi moscatell, doncs per què no posar-hi aquest producte? I també funciona molt bé, però això ja és una cosa ja més luxosa, és a ostres, per exemple, ja amb almejes, amb tipus de mol·luscs d'aquest estil també funciona molt bé.
En definitiva, la xantana procedeix de la fermentació d'una bactèria, segons he pogut entendre.
Correcte.
I aquest procés suposa un cost extra o no? O és,
Sí. No, és un procés que és una mica elaborat, vull dir que no és... No, o sigui, afegeix un cost, òbviament, a lo que és realment el cava, però estem parlant d'un producte de gastronomia, vull dir que l'ampolla que pots haver pagat de litro, doncs en aquest cas no et costa com una ampolla individual, vull dir, et surt a 10 euros una ampolleta d'aquest estil, però òbviament et dona per molt més, que no pas per veure-te-la tu sol.
Ja ho sap, m'adota, tot ho sap.
Sí, sí.
Si vol provar el xantan aquest, doncs...
Sí.
No sé si el trobarà habitualment, si es pot comprar en el mercat.
Sí, sí. No sé si val la pena fer propaganda, però sí que es pot trobar.
Bé, jo sí voldria fer propaganda ara, si m'ho permets, que no és propaganda, és explicar una iniciativa que em fa moltes ganes d'explicar. En Josep Perelló és el responsable científic del Art Santa Mònica. Art Santa Mònica és un centre... Què és Art Santa Mònica? És un museu? És un espai de divulgació?
Bueno, d'entrada podríem dir que és un espai cultural. És un espai que allà el que hi ha és un conjunt de sales d'exposició i on també fem diversos esdeveniments. Aleshores, fa cosa ja de ja poc, quasi bé 3 anys, Santa Mònica, que abans formava part de la xarxa de, de típics museus que fan art contemporani en el sentit més estricte de la paraula, i més rígid, fins i tot, doncs va transformar-se en un art en plural, per això has dit arts. I llavors ja fins i tot, si per buscar-hi l'essència, doncs podem arribar a citar el mateix Leonardo, que quan deia arts, en plural, volia dir coneixement.
Sí, ja me'n recordo, això.
Vull dir,
vostè se'n recorda de tot.
Sí.
Llavors, el que fa en Josep Perelló...
El que fa és juntar mons,
Exacte. Coordinar exposicions que ja no sé si són d'art o són de ciència, Josep.
Jo no hi perdo el temps, perquè, per exemple, em van fer una que era precisament sobre la cuina i la ciència. Allà hi havia cuina, sí, però també hi havia molta ciència. Si comences a plantejar-te qüestions... per exemple, em van fer una que hi havia un artista que va estar 3 mesos a l'Antàrtida amb una base científica i va venir cap aquí amb els seus registres, que un típic registre d'un científic allà podria ser pues, el gruix del gel, la temperatura, però pues, ella es va dedicar a filmar i a fotografiar. I ho vam vendre, o ho vam posar com en un format de que a partir de la seva pròpia i personal experiència a l'Antàrtida podíem desplegar a nivell d'activitats, a nivell dels mediadors o de les persones de sala, pues, que la gent pogués saber què representava realment viure a l'Antàrtida i sobreviure a l'Antàrtida. Uh-huh. Ara, per exemple, en tenim un altre que se'n diu Sistemes Vius, i que bàsicament és una parella d'artistes que és botànica també, l'artista, la Krista Sommerer, i el Laurent Mignonó, que és la seva parella, pues, és un enginyer informàtic. Aleshores, dir-ne artistes, sí, però també jo per mi els entenc com a científics, com a exploradors, com a descobridors. De la mateixa manera que abans parlàvem dels cuiners, per mi els cuiners també són científics. Intenten aprendre, intenten conèixer. Aquella cuina que el que fa és explorar, investigar, fer recerca, la podríem entendre com a ciència, clar que sí.
Art Santa Mònica és a la Rambla.
És a baix de tota la Rambla, ben a prop de Colón.
Josep, els museus de ciència han de ser interactius, opines tu? Vull dir, la gent ha de poder tocar i experimentar o tal vegada correm el risc de convertir la ciència en un espectacle?
Aquesta és la moguda o la tendència que hi ha hagut durant, potser m'atreviria a dir, els últims 15 anys en els museus de ciència ha sigut precisament anar cap a aquesta línia. I el que acaba és a vegades exagerant i fent una caricatura, és veient tot un conjunt de nens que van corrents d'una banda a l'altra al museu apretant botons sense esperar a veure què passa. Aleshores, aquí el que volem és potser anar amb una ciència fins a cert punt més dura, perquè ens apropem molt a la recerca, a la recerca d'avui dia, la que es pugui fer a l'Antàrtida, la que es pot fer a nivell de cuina, la que es pot fer a nivell d'ecosistemes, que seria la de la Krista i el Laurent Mignonó, que us he mencionat, o la que us pugui ocórrer o la que se'ns pugui ocórrer.
Quan has dit això dels nins, que apreten botons sense saber per què, ha d'haver-hi algú que els expliqui quin sentit té això?
Això jo penso que és el punt fonamental. Vull dir, per una banda, per exemple, els caps de setmana, pues, demà mateix, per exemple, pues, hi ha un laboratori de sistemes complexos que ve a explicar idees de el que s'anomenen les xarxes complexes i les xarxes socials. Aleshores, els fem asseure i els fem experimentar i remenar. Però poden treballar amb transistors, podien abans fer esferificacions amb el de la cuina, o amb el de l'Antàrtida podien posar-se un traje típic del científic que va allà. O sigui, intentar experimentar, sí. Intentar interactuar, sí, però no de la manera que potser fins ara hem estat tots fent, sinó d'una manera potser amb un esforç, amb una mena de procés de coneixement, de poder tocar en primera persona alguna cosa sense haver de fer un disseny d'un model interactiu perquè no te'l trenquin o perquè no te'l destrossi el visitant, o sigui, com no fer una caixeta, una fireta, sinó més aviat en la idea de dir, molt bé, això és un espai que té un alt valor estètic perquè, òbviament, hi ha l'art pel mig.
Però serveix per això.
Posem la curiositat, llavors la gent fa un pas endavant, es relaxa davant de la ciència, que això també és molt important.
No estressar-se, no agobiar-se si no ho entens de primer moment, això també és important.
Que hi ha moltes capes d'informació. Pensar que també hi ha 2 persones sempre a sala que el que fan és dir, mira, si vols més, jo t'explico. Però si no vols saber més, tranquil, no passa res, simplement ho disfrutes amb un altre nivell, i no és ni dolent ni bo. Ara, si t'hi vols passar allà 2 hores, pues, sense cap mena de problema, pues, pots trobar vídeos explicatius sobre com funcionen les peces interactives que hi ha ara mateix de sistemes vius, o com van els processos culinaris, que en aquell moment també permetíem degustar, o sigui, la interactivitat era degustar en aquell moment. O si venies a tallers, feies verificacions, però no amb la idea d'apretar botonets amb una cosa bojament tecnològica.
Doncs és molt interessant tot això que ens ha explicat en Josep Perelló, la veritat. En Josep Perelló és professor agregat del Departament de Física Fonamental de la Universitat de Barcelona i coordinador científic d'aquest espai de Barcelona d'Art Santa Mònica, i que el passat dimecres va participar en aquesta conferència que està organitzant l'IFISC, aquesta conferència dins del cicle de cuina, investiga i cuina, que organitza l'Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes Complexos, un cicle que continua el dimecres que ve, amb un altre conferenciant, que és, crec que és el doctor Luis Martínez Otero, que és doctor en Ciències Biològiques de la Universitat de Santiago de Compostela. I si no, dintre, el següent dimecres, també a les 19:30, amb en Pere Castells, licenciat de Ciències Químiques, també de la Universitat de...
I que us parlaran sobre la importància del cervell, i el cervell del comensal, no pas del creador. I el Pere suposo que farà tota la història de les gelificacions i les esferificacions, que no són tan estranyes a la nostra cuina quotidiana.
Madó, tot ho sap. Li vol preguntar alguna cosa més en Josep?
Jo li voldria dir que és curiós, és molt curiós tot això, sobretot el plat de macarrons. Resulta que hi ha moltes coses...
Vostè encara segueix amb els macarrons.
Sí, perquè jo ara estava pensant, mentre el senyor Perelló ens estava parlant d'aquestes coses tan interessants, per aconseguir un plat de macarrons, primer de tot hem d'aconseguir la farina, i la farina significa blat capolat, que fa pols, i aquesta pols mesclada amb aigua fa una pasta, i amb aquesta pasta fem uns xurros que són els macarrons, i llavors s'assequen i se
solidifiquen. Molt bé, sí.
Capaç, tenim oli, per exemple, d'oliva, que hi ha set safores que capolen diferents olis.
I la pregunta quina és?
No, això, li vull confirmar que efectivament és tota una ciència. La cuina.
La conclusió seria que els macarrons són una ciència.
Sí, exacte. Macarrons és una ciència.
Va.
Ànim en el plat de macarrons.
Els italians estarien contents d'escoltar-te.
Sí, sí. I una pregunta, si un menja cervells, torna més intel·ligent?
Digue'm, perdó?
Si un menja cervells, torna més intel·ligent.
Ara no t'entenc.
Jo menjo un cervell...
Què té a veure el cervell? No, si menja cervell, troba que t'has de tornar més... Troba que un s'ha de tornar més intel·ligent.
Jo crec que més aviat has de menjar-te alguna cosa amb fòsfor.
D'acord, molt bé.
O sigui, peix, o plàtans, coses d'aquest estil.
Josep...
Has de pensar que has d'alimentar el teu cervell, no pots menjar-te d'altre cervell.
Moltes gràcies.
Josep Perelló. Doncs això, moltes gràcies. Jo m'ho he passat molt bé, la veritat. I continuaré. La setmana que ve, si vol venir amb mi, Madó, tot ho sap,
sí.
La convido a una conferència i fa preguntes, però...
Perfecte.
Primer se les prepara un poc.
Sí, prepararé un poquet.
Això mateix.
Sí, jo li avanço que faran un experiment de paladar, del vostre propi paladar, sobre la percepció del gust amarg. Que és molt curiós.
Ah,
I altament variable. No tothom té el mateix tas.
Gràcies, Josep. Una abraçada.
Molt bé. Gràcies a vosaltres. Balears Paciència.